de 7 de la tarda. Encarem ja el tram final del versió estiu i ho farem viatjant cap a Mallorca.
Ai,
Àlex,
que bé.
Què et sembla?
Sembla perfecte. Mira, los que estamos aquí pasando calor, pues mira, por lo menos nos refrescamos los oídos.
Però a Mallorca està Rafael Nadal.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor.
No sé si Rafael Nadal o el de la trinca, ¿sabes lo que te digo?
No, però jo sóc el tio dels Rafa.
És el tiet, sí, és el tiet. De fet, som a mitjans d'agost. Habitualment, a aquestes alçades de l'any, estaríem parlant del 100% d'ocupació a les principals destinacions turístiques. El Covid, evidentment, ha fet que aquestes dates no siguin, com a mínim, a tot arreu, en aquestes destinacions del 100%, de la totalitat. I un dels principals punts turístics de l'Estat, no cal dir-ho, són els Balears, que, malgrat aquesta davallada, potser sí que siguin una de les destinacions que ho ha notat, ni que sigui menys que la resta, això sí, amb un canvi en el perfil de la gent que visita l'illa aquest estiu. I d'això és el que en parlarem en els propers minuts, de turisme, de les Balears, però també de sobreocupació, que és el que denuncia una part dels seus habitants, i en parlarem amb el periodista i filòleg clàssic Antoni Jané. Antoni, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavier.
Com va això?
Bé, aquí patint la calor de la canícula de l'estiu, no?
No m'estranya, aquí estem més o menys com aquí, sí. Amb l'onada de calor, etcètera, etcètera. Ara parlàvem del turisme i d'aquest perfil del turista. Tu heu notat a l'illa que efectivament ha canviat una mica el perfil de turisme?
Bé, el que passa és que mos pensàvem que la pandèmia serviria per intentar reformular el model turístic. Aquí a les Balears ja du més de 70 anys de vigència, d'ençà de l'any 50, quan va començar el boom turístic. Però, clar, això és una ingenuïtat, perquè qui mou el món són els dobbers, i aquí se continua... Bé, segurament ha baixat una mica el nombre de turistes, però tot continua igual. Aquí se tracta, sembla que l'objectiu és continuar batent rècords com abans de la pandèmia, que havíem arribat a 14 milions de turistes a l'any a tot Balears, i aquí continuem fent autopistes i no intentem cercar un altre model per acabar amb aquest monocultiu, perquè evidentment estudiem és una indústria important. Aquí hi ha molta gent que viu del turisme, però també hi ha molta gent que mal viu del turisme, perquè nosaltres els residents començam a ser víctimes del turisme.
De fet, aquest és el problema que alguns anuncieu des de fa uns quants anys. De fet, aquests dies ens hem fixat en diversos fils a Twitter que has escrit amb el compte Balex Clàssics, oi que sí?
Batex
Clàssic, perdona, Batex. Correcte, sí. Sobre el boom turístic a Mallorca i sobre els anys que fa que va esclatar aquest boom de turisme a les illes. Quan comença aquest boom de turisme a Mallorca?
Bé, hem de tenir en compte que quan, després de la Segona Guerra Mundial, aquí a Espanya, molta gent esperava que els aliats també entrassin a Espanya i que traguessin d'espoda Franco, no? Però això no va ser així. Després de la Guerra Mundial, al 53, tenim la sorpresa que a Amèrica d'Eisenhower, del president Eisenhower, signa amb Franco els pactes de Madrid, i això és una sorpresa, perquè, clar, no s'entenia aquesta aliança, però aquesta aliança s'entén perquè Amèrica se volia assegurar que Espanya seria un bastió anticomunista, no? Què va passar? A partir d'aquí, Franco, Espanya, va començar a rebre dobbers d'Amèrica, i Espanya se va obrir un canal en el turisme. Va veure que era una indústria que podia donar moltes divises, Espanya sortia de l'autarquia, i en certa manera la costa de Llevant d'Espanya, però sobretot les Balears, Mallorca, primer Mallorca, se va convertir en aquest laboratori del franquisme per aixecar aquesta indústria turística. I de sobte Franco va veure que això li anava molt bé, però dava de fer, de sacrificar la seva moral nacional catolicista, perquè venien turistes estrangers en biquini, i això era un escàndol per la moral. Però bé, va ser el preu que dava de pagar Franco perquè aquí entrassin amb moltes divises.
De fet, tu, en aquests fils de Twitter, dius que el moment en què hi ha aquest canvi, el moment en què comença a notar-se aquest turisme massificat, és a partir més o menys dels anys 60, o a finals fins i tot de la dècada dels 60, més o menys, oi?
Bé, de fet, dels 50, la segona dècada dels 50, apareix aquest concepte tan despectiu, la balearització. És un concepte que fa referència a l'urbanisme salvatge de la costa mallorquina i és un concepte que va crear una revista de França, Paris Match, i a partir d'aquí comença la mala fama de Mallorca com a model de turisme salvatge que, curiosament, no mos trobam a altres llocs de la Mediterrània, com pugui ser Còrsega i Sardenya, que són les illes més similars a Mallorca i també més properes.
Mm-hmm. Es feia alguna cosa des de l'illa per intentar lluitar contra aquesta massificació?
No, en els anys 60 pensa que aquí tothom se va apuntar en el carro de la indústria, una indústria que donava del bé, la gent deixava el camp, s'anava a un hotel, feia cambrer i altres ocupacions, i cop i volta això era l'alegria de viure, la gent se comprava vespes, mobilers, van aparèixer la figura dels picadors, dels mallorquins que anaven a lligar amb les estrangeres, i tot era fantàstic i meravellós. I des de les institucions, des de Foment de Turisme de Mallorca, el 64, va posar en marxa una idea molt interessant, que era el Festival Internacional de Canció de Mallorca, que estava en sintonia amb altres festivals que hi havia a la península, com Benidorm, i a Barcelona, la cançó de la Mediterrània.
I com eren aquests festivals?
Aquests festivals era això, l'alegria de viure, però el Festival de Mallorca tenia com a peculiaritat que totes les cançons que s'hi presentaven havien de parlar sobre les bondats del paisatge de Mallorca. Curiosament, la cançó que va guanyar el primer premi el primer any era una parella francesa que van cantar en francès parlant meravelles de Palma, i després van dir que ells mai havien visitat Palma, però que la coneixien gràcies a la fa perquè hem de tenir en compte que aquí als anys 60 hi havia un fotògraf català instal·lat, que era Josep Planes, que va ser encarregat de fer postals turístiques i de vendre aquesta imatge a Europa de Mallorca com el paradís d'esplè.
Alguna de fet, hem vist algunes de les cançons que citaves en aquests tuits. En tenim alguna, per exemple. Aquesta és una d'elles.
Cada dia és que està en Mallorca, cada nou sobre el mar, las estrellas y la luna llena, invitando a soñar con los peces.
Això és Paradise of Love, de los Jabaloyas, fantàstica, de los Jabaloyas, del 1964. Aquesta és una altra.
I de quin és aquesta mala fama de cada dia festa de Mallorca? Resulta que aquí hi ha vist encara pitjor, perquè hi vist ja s'associa en si hi ha de sa festa per antonomàsia, no? Mm-hmm. I bé, forma aquest de l'any 64, també va néixer en aquest festival de Mallorca, i bé, relata això, que Mallorca és un paradís romàntic on tot és possible.
Mira, i n'hi ha més. El turista, 1.999.999.
Que maravilla.
Que maravilla, no, Alfonso, no, precisament...
Bé,
no,
està
no
molt bonita.
1999, cuando llegó, se lamentó...
Esto es Los Stops.
Los Stops, sí, senyor. Això és Los Stops, cantant el 1967, aquesta cançó.
Difícil de cantar,
sí,
això,
sí, eh? Té, com a mínim té el mèrit de dir el número...
És un trabalengües, eh?
Absolutament. O aquesta altra.
Hombre...
Tengo miedo al avión, también tengo miedo al
barco.
Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el
charco.
Que aquesta jo crec que sí que ha fet més fortuna, com a mínim ha arribat a ser més coneguda, que és El Puente, de Los Mismos, el 1968. En canvi, dins d'aquestes cançons sí que tu en destaques una, oi, Antoni?
Sí, una... Curiosament, també hi havia excepcions en aquest festival i també se donava veu a cantautors mallorquins, sí. En aquest cas. Hi havia el cantautor manacorí Antoni Pere Font, sabeu que Menorca és terra de cultura i també de tenistes, amb en Rafael Nadal, però m'interessa destacar aquesta cançó perquè se titula Més ben igual i seria la versió mallorquina de Digan lo que digan de Rafael.
Més ben igual que tot el món em digui no. Més ben igual que tot el món rigui de mi. No vaig tot sol, ve l'esperança en mi. Crec en la vida i si menjana.
És l'excepció, comentes, no?, a aquella tipologia tan concreta de cançons que es demanaven o que s'impulsaven des del govern balear aleshores en aquell festival del 1964 fins al 68. I dins de tot aquest corrent, dins de tota aquesta massificació del turisme, surten veus crítiques des de l'Illa.
Sí. És molt interessant perquè, el 63, Berlanga va estrenar la pel·lícula El Verdugo. Aquesta pel·lícula és molt interessant perquè Pat transcorre a Mallorca, però és una crítica perquè és un botxí que ha d'anar a fer el seu servei a Mallorca, i en Berlanga, amb aquesta pel·lícula, va voler retratar que darrere aquest boom turístic, on tot era fantàstic i meravellós, hi havia franquisme que encara matava, amb què ens assegura aquest botxí. A part de Berlanga, hi va haver un arquitecte de Palma, Josep Ferragut, que també va ser una de les primeres veus crítiques. Ell coneixia molt, ell va fer moltes obres a Mallorca, través d'Ormil, amb molt d'estil. L'edifici més famós és l'edifici de Gesa, que surt a una portada d'un disc d'Antònia Font. És un edifici trencador, era un home amb una alta sensibilitat. I resulta que el 21 de febrer del 1968, quan tenia 56 anys, va aparèixer el seu cadàver a un descampat de Bunyola, prop de Palma, amb la cara totalment desfigurada. El seu cas recordaria molt el que li va passar 7 anys després en el cineasta italià Pier Paolo Pasolini, que també va ser mort en estranyes circumstàncies per la seva condició d'homosexual. Què va passar? Ferragut sempre escrivia moltes cartes en el diari criticant aquella orgia urbanística que no tenia aturall, i de cop i volta la investigació se va aturar, la família sempre va pensar que havia estat un crim ordenat per les altes esferes. De fet, va contractar un detectiu i per por ho va deixar estar perquè no volia continuar gratant.
Déu-n'hi-do. És a dir que...
Paradise of Love, aquesta situació, eh?
Les veus contràries ràpidament doncs es callaven, és a dir, s'intentava erradicar aquell que protestava o alçava la mà en contra del que començava a ser, vaja, un fenomen que ens porta on som ara, perquè evidentment tot això amb els anys s'ha anat portant més a l'extrem, fins a arribar a evidentment al cas més extrem que cada estiu veiem des d'arreu de l'Estat, que és el cas de Magaluf, però evidentment tot això s'ha anat cuinant amb els anys, Antoni.
Sí, hem de tenir en compte que també hem parlat d'aquest festival, però també hauríem de parlar que la Rafaela Carrà, que va morir fa poc, la seva famosa cançó Hay que venir al sur a fer l'amor, se va filmar a Mallorca en el port de Pollença, sota el Fordontó, i també a Menorca. Un beso y una flor de Nino Bravo també se va filmar a Mallorca i a Eivissa. Per què? Eren maneres que tenia la indústria, amb l'aixopluc de franquisme, de vendre aquesta imatge idíl·lica de les Balears. Què va passar? Tenim que l'any 2001, recordareu l'impacte de Lucía y el sexo a Formentera, i això és un punt d'inflexió molt important, perquè a partir d'aquí se va trencar el paradís de Formentera, i després va arribar el 2009 en l'anunci mediterràniament d'Estrella d'Am, que han fet molt de mal i continuen fent aquest anunci, i les Balears ja no necessiten més promoció perquè ja estan saturats.
També et dic, Antoni, que la solució, com a mínim des de fora, evidentment des de dins no sé com hi viu la situació, però sembla difícil la solució, i et parlo des d'una ciutat com Barcelona, on també hi ha aquest debat, el debat de fer doncs, convenir a la vegada, o de fer convir a la vegada, el turisme amb la gent local, que no és gens fàcil.
És que és difícil perquè la indústria ha crescut sense límits. Hem de tenir en compte que aquí a Balears, durant aquest darrer 60 anys, la població en total s'ha triplicat en una comunitat on són gairebé un milió d'habitants, pel més d'un milió d'habitants. Per tant, què fas amb tot això? Hi ha d'haver un límit, no? Què passa? Ara la decisió és arriscada perquè ningú, evidentment, vol perdre la seva feina, però clar, també han de reflexionar, perquè fins ara era un tabú criticar o reflexionar sobre el model turístic, perquè des de les altes instàncies amb els hotelers al capdavant se'ns deia que aquí vivim del turisme, evidentment una part viu del turisme, però també se podrien haver potenciat altres indústries, i el problema és que la cebolla s'ha fet tan grossa que ara no sabem què fer.
Correcte, no sabem com aturar el problema, que evidentment...
Antoni.
Amparo és. Antoni. Alfonso. Perdona, Alfonso, Antoni, perquè tu no el coneixes, evidentment, cosa que et pots donar per satisfet, però perdona'l, vaja, no et puc dir res més. Què vols,
soc
Alfonso?
Soc col·laborador del programa. Antoni, mira, escucha, no, que hablas de el mal que pudo hacer el franquismo, ¿no?, en este boom.
Mesuri una mica...
Sí, sí, pero históricamente esta isla ya había sido, no vamos a decir colonia inglesa, pero muchos ingleses habían estado afincados aquí, y de hecho hay muchos anglicismos en nuestro dialecto del catalán.
Alfonso.
¿Es así? Digo, o sea que es históricamente es una isla que ya había estado colonizada por ingleses y luego los alemanes.
Sí, el que passa és que històricament Menorca té una tradició britànica molt forta de l'ocupació, també francesa, i el que passa és que aquí a Mallorca s'ha venut aquesta imatge magruf turista britànic i serenal turista alemany, i s'ha convertit, són centres com Salou o Catalunya, que s'han convertit en parcs temàtics de sedonisme, on els turistes fan coses, fan barbaritats que no s'atreverien a fer en el seu país perquè estarien...
Estan prohibides, sí, exacte, sí. Serien multats, ni més ni menys.
Sí.
Doncs, Antoni Jané, t'agraïm moltíssim aquests minuts que ens has pogut dedicar per explicar-nos aquest fil a Twitter. De fet, tu ets col·laborador d'IB3 habitualment, també de l'Ara, oi que sí?
Sí, sí,
on
sí,
expliques
sí, sí.
Aquestes històries realment interessants. És l'altra cara de Mallorca que, evidentment, no sempre s'explica.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Antoni, cuida't molt, que vagi bé.
Molt bé, gràcies, Xavier.